Santa.
Pensava si era fàcil o innocent, si la força era l'òptima per bé.
La temporada ciclista de carretera s'acaba i a mi em deixa una reconfortant sensació d'estar vivint una de les millors èpoques d'aquest esport. L'any passat va ser estrany, perquè la pandèmia va alterar el calendari de dalt a baix i tot el que vam viure va ser tan intens i accelerat que ens va deixar les pulsacions al límit. I el perill que corria el món ciclista era el de caure en la ressaca, en un descans necessari. Però quina temporada hem viscut. La resolució de Lombardia confirma que davant dels nassos hi tenim una generació d'or.
I don't think about the history, but I'm really happy that I finished the season like that, and I won one of the biggest races, one day races in the world.
Tadej Pogačar és probablement el millor ciclista de l'any, però en podríem destacar molts altres, com per exemple el Roger Adrià, un dels catalans de la temporada i que a la Paris Tours d'aquest diumenge va tornar a mostrar el seu instint sense sort. O ara qui penso, al segon lloc de l'Edu Prades al Vendée. Aquest bon rotllo també ens passa amb el circuit femení. Les dominadores, Van Vleuten, Van der Breggen i Vos, encara hi són, però les que venen al darrere o molt a prop i les que han aparegut han fet un salt endavant. Potser el fet de tenir, per exemple, una Roubaix femenina i l'anunci del Tour de França femení per l'any que ve han provocat aquest impuls que, encara que sigui insuficient, i ho subratllem, encara insuficient, podria ser el definitiu. No ens podem queixar gaire, és l'edat d'or de la bicicleta. Avui passarem revista amb el Fletxa. Què hi diu el nostre expert?
Doncs no sabria dir-te si realment ha estat el pas definitiu o dir una miqueta que ha estat un pas molt gran, no? Sempre s'havia dit que el ciclisme femení havia d'anar això, no? Sense pressa, però sense cap pausa, i s'havia de tenir paciència amb aquest ciclisme. Però la veritat és que el 2021 jo crec que és un... hi haurà un abans i un després, i sobretot de cara a l'any que ve amb el Tour, perquè els espectadors, i que no els hagi descobert, que el vagi descobrint, perquè la veritat és que ha estat un... vaja, és superinteressant seguir-lo, el ciclisme femení, i vaja, ha donat un grandíssim espectacle.
Aprofiteu-lo, que avui serà l'últim Fletxa de l'any. Ràdio Volta arribarà fins a finals d'octubre i després descansarem per preparar la temporada que ve. Però això ja vindrà. De moment, posem-nos a ballar una mica.
I'm so sick of all these pretty boys trying to act like shit. And I just wish they wouldn't fall in love and leave me so quick. I've been searching, don't think it's out there. Talks for hours, walks in without one dirty conversation.
És la música que ens acostarà com sempre i per tancar el Frank Lluís. S'acaba la temporada de carretera, però comença una altra Ràdio Volta. Activem el compte enrere. 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Through the streets of the old city, descending into town, Pogačar on the front, Masnada just behind him. Pogačar having won Liège-Bastogne-Liège, the Tour de France, and now hoping to add another monument to the collection in the same year. He led out the sprint, Masnada would never get close. Pogačar did it and joined Coppi, Merckx and Hinault as winners of the Giro di Lombardia and the Tour de France in the same year. The youngest winner for over 50 years.
Ara ho sentíem, Pogačar, que entra al club format fins ara per Coppi, Merckx i Hinault. I torno, Coppi, Merckx i Hinault. Coppi, Merckx i Hinault. I ara Pogačar, els únics ciclistes en guanyar en un mateix any el Tour de França i el Giro de Llombardia, la clàssica de les fulles mortes, l'últim monument de l'any. A banda de guanyar una nova cursa aquest any, emportar-se i Lombardia suposa completar una temporada meravellosa amb el Tour de França, amb tres etapes, amb la Lieja, amb el Giro de Llombardia i proves d'una setmana com la Tirrè Adriàtica o també el bronze olímpic. I probablement convertir-se així en el millor ciclista del món aquest 2021. Jo abans de Llombardia pensava que Roglic podia superar-lo en aquest últim apartat, en el de millor ciclista de la temporada. Però ara, sens dubte, no tinc cap mena de contemplació respecte a la resta de ciclistes. Pogacar número 1. A veure què en pensa el Fletcher.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey.
Joan Antoni Fletxa, què tal? Com estem?
Bon dia, Isaac. Doncs mira, avui m'enganxes fent un tomb per la ciutat de Girona, que per cert està plena de ciclistes.
Ben fet, t'anava a dir. Pocs espais hi ha més ciclistes que Girona, perquè déu-n'hi-do. Ho veia en un dia d'aquests, també en un dels vídeos que havies penjat al teu canal de YouTube, passejant-te per Girona. Mira, avui ens hem sortit del guió per parlar una mica de Girona, que també va bé. El que sí que farem és centrar-nos en l'actualitat, perquè tenim un plat fort. Aquest cap de setmana hem viscut un dels monuments, que és el Lombardia, el Giro de Llombardia, amb victòria de Pogacar. És que vaja, quin tio, quin palmarès, quina cursa, no sé, què et va semblar aquest Llombardia?
Exacte, dissabte Pogacar va ser el més fort, però a part em va sorprendre moltíssim com, tot i l'atac del Pogacar a 37 km de l'arribada, cap dels favorits, ni el Roglic, ni el Alaphilippe, ni el Valverde, que anaven en el grup del Pogacar al moment que va atacar, van reaccionar. Va ser, no sé, si es van quedar mirant entre ells, vigilant-se, dubtant. Alaphilippe va dir que dubtava, no?, si havia de sortir o no el Pogacar. Però clar, sorprèn molt que gent que estava molt bé, sobretot amb opcions de cara a la victòria d'aquest segon monument que se'n va emportar el Pogacar, no van ni reaccionar, només el Masnada, però bueno, al final el Pogacar el controlava una miqueta a la baixada sobretot, i bé, tenia sobretot la certesa de que està en l'estat de forma que té, i sobretot sent ràpid, que li era igual, no?, arribar amb un altre company més. O sigui que vaja, enorme el Pogacar, perquè se'n va endur el segon monument de la temporada, a part del Tour de França.
Jo, arribats a aquest punt de la temporada, en què pràcticament ja tanquem la temporada de carretera, sí que et vull preguntar quin regust et deixa aquesta temporada, o si tens clar qui és el corredor de l'any. Perquè jo pensava, mira, si Roglic guanya a Llombardia, potser em decantaré per Roglic, però ara crec que no hi ha dubtes, que Pogacar és el millor corredor de la temporada.
Doncs per mi sí que ho és, el millor corredor de l'any. Al final, clar, el Roglic ha estat molt bé, però el Pogacar ha guanyat el Tour i dos monuments. I fixa't quins dos monuments, en concret la Lieja-Bastogne-Lieja i el Giro de Lombardia. Curses enormes, però a part, clar, el campió eslové, també el Pogacar, no?, va obrir la temporada, no?, guanyant a la volta als UAE al febrer, al març, tanca la temporada guanyant proves importants. Per tant, és un corredor que, clar, no només es limita a fer un parell de mesos l'any o una gran volta l'any, sinó que també obre la temporada guanyant i la tanca de la mateixa manera.
Sí, això és molt bonic, perquè ens havíem acostumat anys enrere en què qui guanyava el Tour doncs pràcticament es centrava només en el Tour i la resta de la temporada l'abandonava, i ara estem davant d'aquesta generació en què no sé si destacaries algun altre nom. Tu sempre dius que t'agrada fixar-te en els que apareixen. Mira, hi ha hagut Storer a la Vuelta, Vingegaard, que va aparèixer al Tour, hem vist Vermeers a la Paris-Roubaix. No sé si quedes amb algun nom d'aquests més desconeguts que també hem vist.
Doncs n'hi ha molt més d'aquests noms que has dit, no? I això és el bo, que al final no només tenim corredors joves i no tenim corredors com el Jakobsen, que després de la caiguda terrible que va tenir l'any passat ha tornat aquest any guanyant i dominant molts sprints. Hem tingut també el retorn del Mark Cavendish al Tour de França. Vaja, la lluita entre el Van Aert i el Van Der Poel, l'Evenepoel també, que tornava, no?, aquest any després de la caiguda precisament a Lombardia de l'any passat amb lesions i demés. Vaja, estem vivint un ciclisme tan interessant amb tantíssims corredors que són protagonistes a la temporada, que vaja, jo crec que dels anys que he seguit el ciclisme podria dir que aquest ha estat el millor.
I tant. I també m'agradaria que repasséssim, potser no tant centrant-nos en el nom, sinó en el context general del calendari femení, perquè tinc la sensació que s'està fent, potser estem vivint el salt definitiu. No sé si el fet d'haver viscut una Roubaix femenina tan espectacular, de l'anunci del Tour de França femení que torna l'any que ve, perquè els noms i l'espectacle hi són sempre, però tu tens la sensació aquesta també, que el calendari femení està fent el salt definitiu?
Doncs no sabria dir-te si realment ha estat el pas definitiu o dir una miqueta que ha estat un pas molt gran, no? Sempre s'havia dit que el ciclisme femení havia d'anar això, no? Sense pressa, però sense cap pausa, i s'havia de tenir paciència amb aquest ciclisme. Però la veritat és que el fet que la París-Roubaix, sobretot, i el Tour, l'ASO, no? El màxim organitzador de les màximes proves masculines, ara sí, doni l'oportunitat al ciclisme femení també a les dones de poder córrer aquestes proves, això se li afegim la cobertura que està tenint mediàtica, no tan sols a la retransmissió de les curses, sinó també a tots els mitjans d'escrit, de premsa que n'hi ha. Sí que és un pas molt important de cara al ciclisme femení. Poder un pas que l'havia d'haver donat el 2020, però vaja, per les circumstàncies no va poder ser, però el 2021 jo crec que hi haurà un abans i un després, i sobretot de cara a l'any que ve amb el Tour, perquè els espectadors, i que no l'hagi descobert, que el vagi descobrint, perquè la veritat és que ha estat vaja, és superinteressant seguir-lo al ciclisme femení i vaja, ha donat un grandíssim espectacle. Quina manera més bona, no?, d'acabar la temporada amb la París-Roubaix que hem tingut, i qui tingui dubtes, com vaig dir a l'altre programa, no?, que se la torni a mirar i se'n sortirà ràpid, no? Bueno, tot i que hi ha molts equips de cara a l'any que ve, no?, que equips World Tour que en trauran dels que falten, no?, equips femení, encara hi queda molt a fer, no? Per això no vull dir que sigui l'any definitiu, i, bueno, si pensem en les declaracions que va tenir el Lefebvre no fa gaire, dient que ell no tenia cap interès en aquest ciclisme, doncs, bueno, això ens ha sobretot de fer entendre que encara s'ha de fer moltíssim, que queda molt camí per recórrer, i bueno, que l'important és això, que aquests passos que es van fent que siguin sòlids i que en continuem fent perquè s'ho mereix.
Doncs aquesta reivindicació ens va molt bé per anar tancant, perquè ja ho hem explicat a l'inici, avui és l'últim Ràdio Volta amb el Joan Antoni Fletxa. De fet, de Ràdio Voltes en queden un parell més fins a tancar aquest mes d'octubre. Per tant, ara que s'acaben, que es van tancant ja les competicions de carretera, nosaltres acabem aquí, almenys pel que fa a aquesta temporada. La temporada que ve, la intenció és tornar a reprendre Ràdio Volta amb el Fletxa i amb tot l'equip habitual. Joan Antoni, ens ho hem passat molt bé, i sobretot hem après molt. O sigui que t'agraïm moltíssim tot el que ens has ensenyat aquests mesos.
Doncs gràcies a vosaltres, perquè la veritat ha estat un plaer treballar amb periodistes tan bons com tu i com tota la resta, no?, de la gent que està formant aquest podcast de Ràdio Volta. Tant de bo l'any vinent en continuem, per la veritat en tenim molt a dir encara.
Ara enviarem una còpia de tot plegat al director, o sigui que a veure si quedem renovats. Joan Antoni, una abraçada.
Gràcies a tothom i sobretot a tots els oients que ens han seguit aquests dies i aquests mesos.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Acabem amb el Fletxa, però a Ràdio Volta encara ens queden dues setmanes més en què ja us avanço que preparem continguts especials. Haureu d'esperar per saber de què va, de què es tracta, però per fer-ho més amè, deixem-ho amb música, i saludo a un home que no sé si ja volta per aquí o si, ni que sigui en somnis, encara passeja per la Llombardia. Frank Lluís, què tal, com estàs?
Estimat Isaac Vilalta, doncs sí, encara em sembla que sóc a Bèrgamo, esprintant amb Entada i Pogacar, que s'ha endut un altre monument flipant amb el que fa aquest nano, perquè és un nano eslovè que ja té dos tours, dos monuments i el que ens espera. Això del nou caníbal ja s'ha dit, oi que sí? Doncs vaja, no insistiré més. Per punxar-te la cançó, he buscat també algú molt jove. És una cantant i compositora de la generació Z, dels Centennials, és de Califòrnia. Es diu Claire Rosencrantz. I què m'ha inspirat que avui fos la cançó per tancar Radio Volta? Doncs que un dels seus hits es diu Frankenstein. De fet, és una cançó del seu primer disc, que tot just és un mini-àlbum, perquè és tremendament jove. Doncs en aquesta cançó que es diu Frankenstein, la Claire Rosencrantz fa una mena de cortar-pegar, que en diríem. Agafa diferents parts de diferents persones i així es construeix la seva parella ideal. Doncs jo he fet una mica el mateix. T'imagines la classe de Pogacar, l'instint de l'Alaphilippe, la tenacitat d'en Roglic, la força d'en Van Aert, la gosadia d'en Roger Adrià, el domini dalt de la bicicleta de l'Elisi d'Einyan o el talent natural de la Maria Envós. Doncs tot això reunit en una cançó vindria a ser més o menys el Frankenstein, una persona feta a peces, de la Claire Rosencrantz. Impossible, però bonic de pensar mentre fem sonar aquesta cançó. Da, 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 da. que per cert s'inspira, com els bons ciclistes, en un clàssic. En el seu cas, un clàssic dels anys 90. Allò dels Cardigans de Loveful, doncs segur que et ressona en aquesta melodia. Un petó, una abraçada i tornem, quan tu vulguis, punxant cançons a Ràdio Volta.
Volta, amb Isaac Vilalta.